Molt bon dia, són les 8.
Bon dia. Després dels ruixats de matinada quedarà una jornada assolellada i una mica més fresca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, com esteu? És dijous, 19 de febrer, això és el Supermatí, l'espai d'una hora que ens permet repassar tot el que passa al nostre municipi. Avui, de fet, d'aquí uns minuts també parlarem sobre Palafrugell, concretament sobre el barri de l'Energia, perquè tenim, doncs, hi ha veïns que es queixen d'un pla de millora urbana, la previsió d'una edificació que es farà en aquell barri d'habitatge i que consideren que, doncs, les condicions, no, les característiques d'aquests habitatges, tal com estan previstos, no acaben, doncs, de satisfer-los. Amb ells voldrem parlar perquè també reclamen diàleg a l'Ajuntament de Palafrugell, mentre l'Ajuntament està a l'espera d'un projecte alternatiu per presentar-los. Tot això és el que en parlem d'aquí uns minuts amb un dels seus portaveus, Joaquim Duasso, serà aquí al Supermatí, però també avui, com que és dijous, en repassarem totes les estrenes tant de sèries com de pel·lícules que ens arriben també aquests dies, tant a les grans pantalles com a les plataformes. Tot això és el que tindrem al Supermatí, però també tenim altres titulars. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè amb tu comencem parlant que les obres del projecte de nous espigons per millorar la primera línia, no, la protecció de la primera línia de mar de Sant Antoni, encara no ha començat a causa d'errors tècnics detectats en el projecte executiu.
Per això, la Direcció General de la Costa i el Mar de la Secretaria de l'Estat de Medi Ambiente ha encarregat un estudi de revisió del projecte que no estarà finalitzat fins passat l'estiu.
Doncs bé, això us ho ampliarem d'aquí uns minuts, però també parlem que el ple de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment el nou pla local d'habitatge, en aquest cas per al període 2026 fins al 2031.
Aquest document estratègic permetrà conèixer l'estat actual de l'habitatge al municipi i establir les línies d'actuació que guiaran la política d'habitatge de la localitat durant els propers anys. Un dels objectius principals del pla és incrementar l'habitatge de protecció pública municipal mitjançant l'edificació en solars públics i sobretot en terrenys privats.
I també pel que fa a Palamós, ara parlarem de l'hospital. Joan Coll, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè l'Hospital de Palamós ha incorporat proves d'intolerància alimentària per millorar el diagnòstic digestiu.
Aquest servei disponible cada dimecres permet detectar intoleràncies a la lactosa, fructosa i glucosa, evitant desplaçaments i reduint el temps d'espera per als pacients del Baix Empordà.
Doncs bé, gràcies a Joan. Maria Vilà, bon dia.
Bon dia.
Perquè comença el termini per inscriure's a les ofertes de les jornades d'oportunitats laborals de Palafrugell.
La trobada serà el 5 de març a la Bòbila. La iniciativa, que arriba a la desena edició, reunirà una cinquantena d'empreses. El termini d'inscripció està obert fins l'1 de març.
Les 8 i 3 minuts. I Palafrugell podria estrenar el nou sistema d'aparcament regulat abans de l'estiu.
El sistema inclouria zones verdes i vermelles i un canvi en la gestió per augmentar els ingressos municipals. Mentre no entri en vigor el nou contracte, el servei actual continua funcionant amb els preus vigents.
I les comarques gironines assoleixen un nou rècord històric de pernoctacions als càmpings i superen ja els 10 milions del 2025.
En una entrevista al Supermatí, Miquel Gotanagre, president de l'Associació de Càmpings de Girona, assegura que estan fent passes cap a un dels objectius principals, com és desestacionalitzar el turisme.
I el restaurant de bici de Palamós és reconegut amb un sol de la guia Repsol 2026.
El restaurant Palamós es converteix així en el 8è establiment del Baix Empordà en rebre aquest reconeixement, que posa en valor la seva excel·lència gastronòmica i l'experiència del comensal.
Carla Soló, bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
La quarta edició del Saló d'Oficis i les Professions del Baix Empordà se celebrarà els dies 14 i 15 d'abril aquest any al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro.
L'esdeveniment està organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i compta amb la col·laboració d'FP Baix Empordà i diversos agents locals, a més que compta amb el suport de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, el Servei d'Ocupació de Catalunya, la Diputació de Girona i les Cambres de Comerç locals.
I Cefa Ponsatí és escollida bisbalenca de l'any amb una quarta part dels vots emesos pels ciutadans de la Bisbal d'Empordà.
La seva candidatura va ser proposada per la ciutadania, que va valorar la seva contribució al projecte Cinètic, una associació que va fundar l'any 1992 amb l'objectiu de portar el cinema d'animació a les escoles i ensenyar a la veïnada el llenguatge de les imatges.
Doncs bé, moltes gràcies. Aquests seran els titulars que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí, però més enllà del Baix Empordà passen coses.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Arribem ja d'aquesta manera a les 8 i 5 minuts d'aquest dijous 19 de febrer i us expliquem que l'Hospital Germans Trias i Pujol ha començat a aplicar un nou tractament per pacients amb càncer de pròstata amb metàstasi que ja no responien a la quimioteràpia ni tampoc al tractament hormonal. Es tracta d'un radiofàrmac, una teràpia de precisió que s'adhereix a les cèl·lules tumorals i les destrueix amb radiació dirigida. Segons els assajos clínics previs, el fàrmac pot allargar la supervivència global fins a un 38% i reduir la mida d'alguns tumors fins a un 40%. El tractament s'administra en 6 sessions durant 9 mesos i està indicat per casos avançats en metàstasi. A Catalunya es diagnostiquen cada any uns 5.000 casos de càncer de pròstata, el més freqüent entre els homes. I també en clau catalana, el govern i els comuns han acordat modificar la llei d'urbanisme per prohibir la compra especulativa d'habitatge en zones tensionades. L'executiu de Salvador Illa i el partit de Jéssica Albiach han pactat que els pisos només es puguin adquirir per destinar-los a residència habitual amb excepcions concretes. L'acord desbloqueja la negociació dels pressupostos de la Generalitat. El govern preveu tramitar el canvi legal per lectura única al Parlament per agilitzar-ne l'aprovació. I una dona de 37 anys ja ha estat assassinada a Madrid, presumptament en mans de la seva exparella. L'home de 34 anys s'ha entregat a la policia i ha confessat el crim. La delegació del govern investiga el cas com un possible nou assassinat masclista. Si es confirma, seria el tercer en 3 dies a l'Estat i la novena dona assassinada aquest any per violència masclista. Les autoritats en recorden que el telèfon 900-900-120 ofereix atenció gratuïta a les 24 hores i que, en cas d'emergència, cal trucar al telèfon 112. I en l'àmbit polític espanyol, Vox ha expulsat cautelarment un dels seus fundadors, Javier Ortega Smith, per no acatar la decisió de ser substituït com a portaveu a l'Ajuntament de Madrid. La formació liderada per Santiago Abascal ha obert un expedient disciplinari per una infracció molt greu. I acabem amb informació internacional, perquè us hem d'explicar que el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, ha declarat en un judici a Los Angeles per una demanda que acusa Instagram i YouTube de crear addicció en una menor. La jove, que ara té 20 anys, assegura que va començar a utilitzar les plataformes amb 9 anys i que el disseny addictiu li va provocar depressió, ansietat i problemes d'autoestima. El cas podria marcar precedent, ja que hi ha prop de 1.500 demandes similars als Estats Units contra grans companyies tecnològiques. Aquestes són les notícies que us expliquem pel que fa doncs, a fora del Baix Empordà, però tornem cap a casa nostra. Perquè en aquest dijous 19 de febrer també doncs, ara mateix tenim unes temperatures doncs, que ronden, per exemple, els 9 graus en el cas de Palamós. Pel que fa a Begur en són 9, a Calonge en tenim 8,3 i a Palafrugell també uns 8 graus de temperatura. Però ara que són les 8 i 8, doncs anem a saludar ja a l'Isaac Vilà. Isaac, molt bon dia.
Bon dia, Ferran. Com anem?
Perquè és això, que és el que tindrem. Hem tingut també alguns ruixats aquesta matinada en alguns punts de la comarca, però què és el que ens espera el dia d'avui?
Aquesta passada nit ens han passat un front, com dèiem, i ens ha deixat alguns ruixats, uns ruixats escadossers, poca cosa, 4 litres de Verges, 2 a l'Estartit, 2 a Tarruella, o 3 a Palafrugell i dècimes de litre, no arribaven a un litre a la Bisbal d'Empordà o a Palamós. Gotellades, ruixats escadossers que ja marxen mar endins i, per tant, quedarà una jornada assolellada amb alguns intervals de núvols i, en general, tranquil. La destaca, serà un oasi de tranquil·litat al Baix Empordà perquè la resta de Catalunya, Pirineu i sud de Catalunya, el vent tornarà bufant força. Aquí al Baix Empordà tindrem el vent força calmat i serà demà divendres quan la tramuntana torni a bufar amb una mica més d'intensitat, però insistim, res de l'altre món, un episodi normalet de tramuntana aquí al Baix Empordà. La temperatura avui dijous quedarà una mica més curta. Aquest front que ens ha arribat portarà una mica més d'aire fred i farà que la temperatura no pugi tant, però a les hores centrals del dia, amb aquest sol, s'hi estarà bé. Com dèiem, demà tramuntana que torna a arribar al territori.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà. Demà doncs, ens fas l'actualització, ja divendres, també per saber què és el que tindrem a les portes del cap de setmana. I aquí al Supermatí també us hem d'explicar que Palafrugell es prepara per la tornada a la baixada de carretons, una de les activitats més esperades de les festes de primavera. Ja ha obert les inscripcions per participar-hi amb un màxim de 20 vehicles. A més, aquest any estrenarà horari i serà el dia 30 de maig al migdia. La participació és oberta a tothom a partir dels 10 anys, de manera individual o en grups de fins a 6 persones. Els menors d'edat han de presentar l'autorització del pare, mare o tutor i els menors de 12 han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Cada equip ha de designar un responsable que actuarà com a interlocutor amb l'organització. També els carretons s'han de presentar amb antelació per superar la verificació tècnica i per tal doncs, de garantir la seguretat, també els participants han de portar casc integral i es recomana utilitzar guants, pantalons llargs i proteccions. I els vehicles han de ser de construcció pròpia. A més, també la temàtica dels carretons és lliure i els equips poden complementar-la amb disfresses o ambientacions. Tot plegat, els premis també reconeixeran el millor disseny de creació, la millor posada en escena i un accèssit especial del jurat que valorarà aspectes com l'originalitat, els acabats, l'ús de materials reciclats i la representació de la idea i com s'han caracteritzat els diferents participants. Per tant, doncs, ja s'ha obert les inscripcions per participar a la baixada Carretons de Palafrugell. I ara farem una pausa publicitària i tot seguit parlarem amb Joaquim Duasso, un dels portaveus del barri de l'Energia de Palafrugell, perquè ens expliquin com s'està mobilitzant contra un pla que es preveu una edificació en el barri.
Supermatí.
La mort té cita a Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró et convida un cap de setmana que t'enamorarà. Romàntics, menús especials, promocions, premis amb les teves compres, cites ràpides, festa flashback i love, molt de love. Del 27 de febrer a l'1 de març, enamora't a Platja d'Aro. Més info a www.adem.cat/pdainlove.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara? Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 22 de febrer a partir de les 10 del matí fins la 1 de la tarda. Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i el mètode que promou la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. Inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972 640 204 o vine a visitar-nos.
Tens entre 45 i 60 anys, no estàs treballant i vols incrementar les teves habilitats i millorar el teu currículum per trobar una feina? Vine a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. T'oferim formacions de governanta d'hotel amb idiomes o un curs de vetlladora i monitor-monitora de menjador i transport escolar. Cursos 100% subvencionats. Inscripcions obertes. Reserva la teva plaça. Més informació a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.
Continuem directe al Supermatí, pràcticament un quart de nou. Potser aquests dies, si us heu passejat pel barri de l'Energia de Palafrugell, heu pogut veure algunes pancartes, no? En aquest cas, missatges com, per exemple, stop massificació, diàleg ja o no al PMU. És una mobilització que estan fent alguns veïns d'aquella zona i per saber-ne més volem saludar un dels seus portaveus, Joaquim Duasso. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut, doncs, aquí al Supermatí. Sí que aquests últims dies n'hem anat parlant, però tenim ganes, doncs, de saber com no, si hi ha hagut alguna actualització. Recordem que es preveuen una vuitantena d'habitatges en aquest punt i vosaltres el que heu demanat a l'Ajuntament és diàleg, no?, en aquest cas, doncs, per pactar alguns, no?, alguns punts de vista que no compartiu, no?
Sí, sí, efectivament.
Això és el que teníem. De fet, doncs, ja fa unes quantes setmanes que us esteu mobilitzant. L'últim ple municipal que es va fer a Palafrugell i vau assistir, vau demanar també, doncs, aquest diàleg, i des del govern de Palafrugell s'ha dit que estan a l'espera d'un projecte alternatiu per presentar-vos-el. Hi ha hagut alguna novetat?
Bueno, sí, o sigui, anem a veure. Fins ara l'Ajuntament el que s'ha limitat és a transmetre'n, sobretot a través de mitjans de comunicació i amb una intervenció, que és aquesta que comenteu, per part de l'alcaldessa com a resposta a una pregunta que vaig fer jo mateix amb l'últim ple de l'Ajuntament, la seva resposta és que estan oberts al diàleg, que el PMU està aturat i que es posaran en contacte amb els veïns abans de tirar res endavant. Sembla ser que estan esperant aquestes propostes que comentes. Això està molt bé, però no deixem de ser paraules i una declaració de bones intencions. Tenint en compte com ha anat tot aquest procés i com s'ha gestionat el consistori per part seva, els veïns en desconfiem, francament. A mitjans del mes de març finalitza el termini legal en el que s'han de donar resposta a les al·legacions que vam presentar el dia, si no recordo malament, 16 de desembre. Per tant, al cap de 3 mesos, segons els terminis legals, hem de veure quines respostes ens donaran i si amb anterioritat a aquestes respostes aquest Ajuntament s'ha posat en contacte amb nosaltres.
Recordem això, que vosaltres vau presentar, doncs, aquestes al·legacions, no?, en aquest projecte, però em dius que desconfieu, en aquest cas, de les paraules, no?, pel que fa a l'equip de govern. Per què desconfieu?
Bueno, i desconfiem perquè tal com ha anat aquest projecte, o sigui, hem de pensar una cosa: si nosaltres no haguéssim assabentat, no per via directa de l'Ajuntament, perquè ell s'hagués posat en contacte amb nosaltres en cap moment, doncs això tiraria endavant i realment nosaltres ens hauríem trobat en un moment determinat amb tot aquest projecte implementat i sense haver pogut dir absolutament res, ni a favor ni en contra d'aquest projecte. Hi ha una excusa que se'ns dona i que també la pròpia alcaldessa havia comentat en el seu moment, i és de que no s'havia posat en contacte amb nosaltres perquè no teníem una associació de veïns. Això, com a excusa, per nosaltres no és vàlid. No és vàlid perquè si realment l'Ajuntament li preocupés l'opinió dels veïns, realment hi ha moltes fórmules i canals com per haver-se posat en contacte amb nosaltres. No necessàriament ni obligatòriament hem de ser associació de veïns perquè el barri s'assabenti d'un projecte com aquest que, a més, ens pot fer molt de mal.
També, doncs, també, no?, explicaven al ple municipal que considerava, doncs, que no, és a dir, que no veia que hi pogués haver, doncs, aquest rebuig per part de la ciutadania.
No, és que anem a veure una cosa. Jo vull aprofitar també, ja que estem en directe, perquè últimament, a través d'algunes persones i alguns sectors, s'està fent córrer que els veïns del barri de l'Energia ens oposem a la construcció d'habitatge social. I sabem que avui en dia, o sigui, està en compte l'habitatge social quan és una necessitat que tots compartim, volem dir que això és totalment fals. O sigui, per part nostra hem presentat de manera escrupolosa i més que mai aquestes al·legacions de manera que no se'ns pogués acusar d'això. I demanem en tot cas als sectors i a les persones que fan córrer que nosaltres estem en contra de tot això que llegeixin detingudament les al·legacions i veuran que en cap cas ens hi hem oposat. En cap. O sigui, estem d'acord amb la necessitat d'habitatge, però demanem que teníem en compte que estem parlant de sòl municipal i que pertany a tots els ciutadans de Palafrugell, la nostra prioritat és que aquesta parcel·la es dediqui a zones verdes o espais de convivència. Considerem que el barri de l'Energia és un element vertebrador de la vila i una extensió natural del centre. La necessitat de construir habitatge, i més concretament l'habitatge social, no ha de presentar construir on sigui, com sigui i de qualsevol manera. A més, hi ha una solució molt fàcil. Si realment el nostre ajuntament vol edificar habitatges de protecció oficial, que ho faci, que edifiqui l'edifici que hi ha projectat, que no concedeixi la construcció dels dos edificis de mercat lliure i que la resta de la parcel·la es dediqui a zones verdes.
Perquè és això, és a dir, que el que heu remarcat moltes vegades és que el fet que vosaltres el que reclameu és el diàleg, no el fet, doncs, de, és a dir, no aturar al 100% el projecte, sinó fer el diàleg i, per tant, doncs, decidir el futur d'aquest projecte.
Efectivament, això és el que nosaltres venim dient des del primer dia. Nosaltres volem parlar-ne, volem que se'ns escolti. I a través d'una taula de diàleg volem que se'ns digui, ja que no se'ns ha dit abans i que s'ha tirat endavant tot el projecte sense donar-nos cap opció de poder intervenir, però doncs davant d'ara, que nosaltres ens hem assabentat, i que els veïns, ja hem de tenir-ho molt en compte, això, heu de pensar que ja sabeu que es van presentar 531 signatures que avalaven les esmenes que vam presentar a l'Ajuntament. De pancartes n'hi ha més d'una setantena en el barri. Vol dir que realment l'oposició per part del barri a com està dissenyat aquest pla de millora urbana és pràcticament total i absoluta. Davant d'això, l'Ajuntament, creiem que la seva obligació és seure's amb nosaltres, parlar-ne i trobar entre tots les solucions. No podem acceptar aquests edificis que ens volen plantar al mig del barri amb una alçada de pràcticament 4 pisos i que això trastoca absolutament el que és la dinàmica del barri de l'Energia, que pràcticament tots són plantes baixes. A més a més, aprofito per recordar que és la pregunta que jo li vaig fer a l'alcaldessa en el ple. El projecte Pau Sud 1.5 del barri de la Punxa s'inclou una clàusula que diu específicament que es construirà planta baixa més 1 per minimitzar l'impacte visual sobre l'entorn. Algú ha tingut en compte l'impacte visual que tindran els edificis de 4 pisos projectat en el Pla de Millora Urbana de l'Energia? O sigui, es té molta consideració en un barri determinat i s'intenta minimitzar l'impacte visual i, en canvi, en el barri de l'Energia això no es té en absolut en contra.
Això, de fet, també és un dels temes que preguntàveu també a l'últim ple.
Efectivament. Però no se'ns va donar resposta,
I el fet que ara doncs estiguin esperant aquestes alternatives, que no s'hagi parlat amb els veïns abans d'esperar una alternativa de projecte per presentar-vos-el, aquesta situació com la valoreu?
Bueno, nosaltres la valorem des d'aquest punt de vista. O sigui, nosaltres creiem que molt bé, ara se'ns presentaran potser unes modificacions sobre aquest projecte, però potser no hagués calgut més primer parlar amb el barri, veure realment els veïns què voldrien i com ho voldrien i quines modificacions es podrien fer, perquè repeteixo que nosaltres no ens hi oposem i ho repetirem les vegades que faci falta. Però ara ens presentaran, suposo, uns projectes que, com aquell que diu, se'ns obligarà a dir sí o sí amb un dels projectes que se'ns presenti, sense haver tingut en absolut en compte quina opinió tenim nosaltres i què volem nosaltres pel barri. Per tant, això és equivocat. O sigui, la forma de procedir és totalment equivocada. És, altra vegada, més del mateix, de dir nosaltres decidim que el barri de l'Energia, el que hi ha d'haver-hi és això, i vosaltres heu d'estar-hi d'acord.
Una de les altres coses que també doncs, heu dit que hi havia hagut alguns representants polítics que havien parlat que sí que s'havia fet un... No? S'havia mantingut més diàleg del que hi ha hagut. És així?
Sí, sí, és que això és el que s'ha dit per part del tinent accidental abans de que ara s'ha reincorporat l'alcaldessa, però del que hi havia, que es va dir que s'havia mantingut un contacte de 2 reunions amb els veïns. Això és fals i ho sap absolutament tothom, i els primers que ho saben són ells. Nosaltres no ens hem assegut mai amb ells a parlar en absolut de res de tot això.
Perquè recordem que l'única reunió que vau fer va ser doncs, una que vau demanar, no?
Sí, sí, és l'única que nosaltres vam tenir a l'Escola de Música, perquè davant de que, no, bueno, que ens havíem assabentat d'aquest projecte, volíem que com a mínim, el consistori donés la cara i expliqués mínimament de què es tractava tot aquest projecte de millora urbana. Si no hagués sigut perquè nosaltres havíem pres aquesta iniciativa, l'Ajuntament en cap cas s'hagués posat en contacte amb nosaltres ni ens hagués dit absolutament res i hagués tingut carta blanca per tirar endavant el que hagués volgut.
Estem parlant amb Joaquim Duasso, del barri de l'Energia de Palafrugell. També li volia preguntar si des de l'última intervenció que vam fer el ple fins ara hi ha hagut algun tipus de comunicació amb l'Ajuntament.
No, cap ni una, sí, cap ni una. Per això estic remarcant que suposo i deduïm, perquè tot això són deduccions. Tenint en compte que no hi ha hagut cap tipus de contacte, nosaltres l'únic que ens podem permetre són deduccions i, evidentment, amb les deduccions ens podem equivocar. Cosa que no voldríem, però tampoc ens donen peu a que puguem realment tenir certeses perquè no ens les donen. Ells no s'han posat en contacte, de nou, per res amb nosaltres, ni via telefònica, ni via correu, ni via convocar-nos per res. A mi se'm va demanar en aquest últim ple el meu telèfon personal, jo vaig donar el meu telèfon personal, evidentment sense cap tipus de problema, però no hi ha hagut cap tipus de comunicació. Per tant, estem a l'espera d'això que jo comento. O sigui, se'ns presentaran uns projectes que, com aquell qui diu, nosaltres difícilment hi podrem posar cullerada i podrem dir la nostra opinió sobre el que se'ns presenta.
La setmana que ve, dimarts, torna a haver-hi un ple municipal. No sé si tenen previst tornar-hi.
No ens ho hem plantejat encara, però no sabem si sortirà el tema, perquè sí que hem de reconèixer que davant de les iniciatives que s'han portat a terme, la problemàtica del barri de l'energia està sortint a tots els mitjans de comunicació. Veurem quin és l'ordre del dia d'aquest ple i si veiem que hi ha possibilitats d'intervenir-hi, doncs possiblement hi acabem intervenint. Però vaja, recollirem el mateix que hem recollit fins ara. Promeses, que sí, que hi ha diàleg, se'ns tornarà a demanar disculpes, perquè és el que s'ha fet per part de l'alcaldessa, s'ha demanat disculpes perquè s'ha acceptat de que les coses no s'han fet com s'havien de fer. Per tant, escolta, si no s'han fet fins ara com s'havien de fer, potser toca fer-les com s'havien de fer. I, per tant, potser toca contactar amb nosaltres i parlar amb nosaltres d'una vegada.
Doncs bé, estem parlant d'aquest és l'Estat, no? Que sí, doncs, que reclameu doncs, aquest diàleg per tal doncs, d'aconseguir un acord amb aquests habitatges. Per tant, no sé si hi ha algun aspecte més que no haguem explicat i que també ens vulguis dir.
No, jo l'únic que vull remarcar aquí, i vull que s'accepti més a més com una realitat, o sigui, els veïns i els veïns del barri continuarem fent les accions que considerem oportunes, o sigui, davant de la no resposta de moment, perquè ens hem de limitar el que tenim fins al moment, no sabem què vindrà, repeteixo, davant de la incertesa de la manca de comunicació del govern. Continuarem fent el que considerem oportú i necessari per intentar aconseguir el nostre propòsit. I, miri, jo aprofito per recordar al nostre Ajuntament i de manera molt especial al partit de govern que recordi que les passades eleccions les van guanyar amb 2.597 vots. Potser que de cara a les eleccions del 2027 les 531 signatures del barri de l'energia en contra d'aquest projecte municipal tinguin molta importància. Davant d'això, poder que es plantegin de canviar la manera d'actuar i realment establir aquesta comunicació que portem reclamant 3 mesos.
Doncs bé, en tot cas, també doncs, ens esperarem aquests terminis que tenen doncs, per respondre a les al·legacions i també doncs, actualitzarem qualsevol tipus de canvi o quan es presenti també aquest projecte alternatiu no, que hi ha sobre la taula, a veure doncs, si és com ens diu no, que estaran obligats a acceptar-ne un o si hi haurà possibilitats de fer alguna modificació.
Efectivament, quan tinguem aquest projecte, quan se'ns hagi presentat, si se'ns presenta, jo ho poso tot en condicional, perquè realment, no, o sigui, les paraules dels estaments polítics estem molt acostumats a que moltíssimes vegades no deixen de ser només paraules. Per tant, quan tinguem fet i això se'ns hagi presentat, els mitjans de comunicació se'ls farà saber i se'ls farà saber què se'ns ha presentat i se'ls farà saber quina és la nostra opinió, perquè, com que evidentment comentava jo que fins ara s'ha expressat per part de molts sectors que nosaltres estem en contra de l'habitatge social, doncs tornarem a demostrar una vegada més que no estem en contra de l'habitatge social, sinó totalment a favor, però no de qualsevol manera.
Doncs bé, Joaquim Duassa, un dels portaveus dels veïns del barri de l'energia de Palafrugell, gràcies i fins la propera.
Molt bé, us ho agraïm molt. Gràcies i bon dia.
Hem arribat ja pràcticament 8:45. Farem d'aquí 2 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I ara és moment també doncs, d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa uns minuts, perquè les obres del projecte de nous espigons per millorar la protecció de la primera línia de mar de Sant Antoni encara no han començat a causa d'errors tècnics detectats en el projecte executiu. Per això la Direcció General de la Costa i el Mar de la Secretaria d'Estat del Medi Ambient ha encarregat un estudi de revisió del projecte que no estarà finalitzat fins passat l'estiu, Maria.
Un cop completat aquest estudi i corresponent valoració econòmica, es decidirà si les obres es poden reprendre amb la mateixa mateixa empresa adjudicatària, Robau Terrés, o si caldrà tornar a licitar el projecte. Inicialment, les obres haurien d'haver començat la tardor passada, però els imprevistos tècnics han causat aquest endarreriment. Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, ha expressat el seu malestar davant aquesta situació. I és que reconeix que lamenten que l'obra estigui aturada i esperen que quan es pugui reprendre l'empresa constructora, que val a dir, s'havia presentat a la licitació amb una baixa temerària, no es faci enrere. Tot i l'endarreriment dels espigons, el projecte també incluïa moviments de sorra de la platja de Palamós cap a la platja de Sant Antoni, que l'Ajuntament del municipi va sol·licitar que es realitzessin igualment per protegir la façana marítima. Gràcies a aquesta mesura, els forts temporals del mes de gener no han tingut una incidència tan greu sobre el passeig marítim ni els establiments de la zona que haurien pogut veure's afectats per aquesta erosió.
I també, Maria Alzina, ens has d'explicar que el ple de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment el nou pla local d'habitatge per al 2026 fins al 2031. El document estratègic permetrà conèixer l'estat actual de l'habitatge al municipi i establir les línies d'actuació que guiaran la política d'habitatge de la localitat durant els pròxims anys. Un dels objectius principals del pla és incrementar l'habitatge de protecció pública municipal mitjançant l'edificació en solars públics i, sobretot, en terrenys privats.
Un dels àmbits prioritaris per a aquesta actuació serà el desenvolupament urbanístic a l'entorn de la nova estació d'autobusos, on es preveu un creixement que permetrà assolir els objectius de solidaritat urbana del municipi. El Pla Local d'Habitatge també inclou estratègies per la rehabilitació i la millora dels habitatges existents, amb la creació de línies d'ajuda econòmica i suport tècnic municipal per a la rehabilitació d'habitatges. Així mateix, també es fomentaran iniciatives com la borsa de lloguer social i la mobilització del parc d'habitatges desocupats, a més de consolidar l'Oficina d'Habitatge de Palamós com a una eina central per gestionar les polítiques d'habitatge al municipi. El procés de redacció del Pla Local d'Habitatge ha comptat amb la participació ciutadana. Durant l'any passat, l'Àrea Municipal d'Habitatge, en col·laboració amb l'entitat Territoris XLM, va treballar en la diagnosi de la situació de l'habitatge a Palamós, basant-se en dades municipals i estudis de mercat. A més, va dur a terme un procés participatiu en què els ciutadans van poder expressar les seves opinions i propostes mitjançant enquestes i sessions presencials. Un total de 793 veïns i veïnes majors de 16 anys van participar contribuint amb les seves idees per millorar la situació de l'habitatge al municipi.
I l'aprovació s'ha fet en el darrer ple municipal amb els vots a favor de tots els regidors del ple, excepte el portaveu de la CUP, Alexandra Wells, que s'ha abstingut.
Wells ha recordat que el parc d'habitatge de Palamós és de més de 13.000 habitatges, però que gairebé la meitat, un 45%, es troba desocupat.
Tenim un parc municipal d'habitatges de 13.000 habitatges al municipi i es reconeix en la diagnosi del pla local que tenim gairebé la meitat d'aquests, un 45%, que no són per viure i habitualment. I no passa res. Per nosaltres, que un de cada dos habitatges sigui per especular amb el seu valor o per fer-hi negoci o per utilitzar-lo com a habitació de part hotel o per tenir-lo buit o per utilitzar-lo només de tant en tant, ja hauria de ser un motiu suficient per impulsar mesures correctores.
El regidor de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Miquel Casagran, tot i votar a favor de la proposta, ha recordat que cal fer una anàlisi profund sobre les limitacions sobre el preu de lloguer i poder precisar encara més les dades que s'extreuen del Pla Local d'Habitatge. Amb l'aprovació inicial d'aquest pla, sobre un termini d'un mes per presentar al·legacions, un cop superat aquest període i amb l'aprovació definitiva, el pla serà la base per a la futura implementació de polítiques d'habitatge que podrien optar finançament per part de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, especialment a través de subvencions per a la promoció d'habitatge.
I l'Hospital de Palamós incorpora proves d'intolerància alimentària per millorar el diagnòstic digestiu. El servei, disponible cada dimecres, permet detectar intoleràncies a la lactosa, fructosa i glucosa, i d'aquesta manera també evitar desplaçaments i reduir el temps d'espera per als pacients del Baix Empordà, Joan Coll.
Les proves es realitzen cada dimecres de 9 del matí a 2 del migdia i són indicades pel servei de digestologia per a pacients amb símptomes recurrents. El procediment basat en un test de l'E permet detectar intoleràncies a substàncies com la lactosa, la fructosa i la glucosa. El pacient ha de bufar en un tub abans i després d'ingestionar aquestes substàncies per analitzar les variacions i determinar si existeixen intoleràncies. Segons Marc Albuquerque, cap de servei de gestologia, aquesta nova incorporació beneficia directament els pacients del Baix Empordà, ja que evita desplaçaments a la clínica Girona, on fins ara s'havien de fer aquestes proves, i també redueix el temps d'espera per al diagnòstic, permetent un tractament més ràpid i més eficaç. L'Hospital de Palamós ha realitzat 474 proves durant el 2025, ampliant així la seva oferta de serveis diagnòstics i contribuint a una atenció més accessible i de qualitat per a la població local.
I també ja s'ha obert el termini per inscriure's a les ofertes de la Jornada d'Oportunitats Laborals de Palafrugell. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud en línia fins al dia 1 de març. Després, la jornada serà el dijous 5 de març a la Bòbila. I durant la trobada, les persones participants tindran l'oportunitat de fer entrevistes breus amb les empreses que ofereixen llocs de treball. Maria Vilà.
L'objectiu és posar en contacte empreses que necessitin incorporar personal amb persones que busquen feina o volen millorar la seva situació professional. Aquesta serà la desena edició de la iniciativa i hi participaran una cinquantena d'empreses de diferents sectors. Les ofertes ja es poden consultar per comprovar els requisits abans de formalitzar la inscripció. La participació està oberta a persones de dins i fora de Palafrugell. A més, l'àrea de promoció econòmica oferirà suport a les persones que tinguin dificultats digitals per completar el procés.
I també pel que fa a l'actualitat palafrugellenca, el municipi podria posar en marxa el nou sistema d'aparcament regulat abans de l'estiu. És el desig que ha expressat l'alcaldessa Laura Millán. El projecte preveu zones blaves, verdes i vermelles, així com un possible canvi en la gestió per augmentar els ingressos municipals.
Segons fons municipals, encara s'estudia la millor manera d'implementar-ho. Una opció és que l'Ajuntament assumeixi directament la inversió en màquines, aplicació i senyalització. Això permetria estendre l'amortització del cost i evitar el model de concessió, on gran part dels ingressos cobreix la inversió de l'empresa.
Que ens puguem quedar molt més del que recapta en les zones blaves del que estem fent ara mateix, no? I que quan tu vas amb un sistema de concessió on la pròpia concessionària ha de fer la inversió, ha de poder amortitzar aquesta inversió, i saps que els contractes són de 4 anys, i per tant si ha de fer una inversió de 30 màquines de pagament i el pintat i el no sé què, i el repintat al cap d'uns anys i tal, i el disseny de l'APP i de més, si han de recuperar aquesta inversió amb 4 anys, al final els hi hem de donar gairebé tot el que recaptem.
Si s'acaba aplicant aquest sistema, el consistori pagaria només el servei de control i atenció, mentre que la resta dels ingressos passarien a formar part del pressupost municipal. Tot i això, el canvi encara s'ha de validar amb un estudi econòmic que determini quina és l'opció més viable i beneficiosa per al municipi. També s'està treballant amb els grups municipals en la definició dels nous preus i de possibles bonificacions que s'hauran d'aprovar a través de l'ordenança fiscal.
Hem tingut ja converses amb tots els grups i més o menys tenim pactats quins voldríem que fossin els nous preus i les noves bonificacions en la zona blava quan entri el nou contracte, i amb el nou model amb zones verdes i zones vermelles, però encara no estan aprovades com a ordenança fiscal, i per tant, mentrestant, i perquè creiem que és necessari que hi hagi aquesta rotació, està aquest contracte amb continuïtat. Per tant, no s'està fent res il·legal, només faltaria. A més, no és ni beneficiós per al propi Ajuntament ara mateix. El que recaptem d'aquí és molt poc.
Fins que el nou contracte no entri en vigor, el servei actual continua funcionant amb les tarifes vigents.
9:15, les comarques gironines han assolit un nou rècord històric de pernoctacions als càmpings i han superat els 10, i les han superat, de fet, ja els 10 milions tot al llarg del 2025. És la xifra i el balanç que ha fet el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, en una entrevista en aquest programa, i que assegura que estan fent passes cap a un dels seus objectius principals, com és, per exemple, desestacionalitzar el turisme, Joan.
Gotanegre assegura que aquest èxit és fruit de l'esforç del sector per millorar l'experiència de l'usuari amb una desestacionalització progressiva que permet mantenir els nivells d'ocupació al llarg de l'any.
El que té molt, molt de valor és que aquestes dades produeixen un creixement totalment desestacionalitzat. No? Això és molt important. Per què? Perquè si agafem aquestes dades i mirem les èpoques de l'any en què s'han produït, demostra que s'està anant cap al bon camí, que és aquella paraula tan complicada de pronunciar, que és la desestacionalització.
El creixement de les pernoctacions en la darrera dècada ha estat espectacular, amb un 40% d'augment, i una de les raons principals és que els càmpings gironins han anat més enllà de ser simples espais per allotjar-se.
Bueno, el sector ha fet una feina molt i molt important, eh? O sigui, el sector ha millorat i s'ha alineat amb les tendències del moment, no? I els càmpings en aquest moment ja no són només un lloc on plantar una tenda o on posar una caravana, sinó que realment som uns artesans de l'experiència, no? Mm-hmm. I això fa que cada cop s'adona més gent, no?
Una altra dada rellevant és que el client nacional fa una mitjana de 4,5 dies d'estada, mentre que el client europeu o internacional puja fins a 7,3 dies, la qual cosa redunda en una menor petjada de carboni. Segons Gotanagra, els càmpings de Girona són els més sostenibles del sector turístic.
I el restaurant de bici de Palamós és reconegut amb un sol de la guia Repsol 2026. D'aquesta manera, el restaurant palamosí es converteix en el vuitè establiment del Baix Empordà en rebre aquest reconeixement que posa en valor la seva excel·lència gastronòmica i l'experiència del comensal.
Aquest passat cap de setmana es va celebrar a Tarragona la Gala de los Soles Guia Repsol 2026, amb el reconeixement dels restaurants d'arreu de l'estat espanyol i Andorra per la seva excel·lència i qualitat. Entre els nous distingits, amb un sol Repsol, s'hi troba el restaurant de Visi de Palamós, que ja estava inclòs en les recomanacions de la guia Michelin. En total es van incorporar a la guia Repsol 83 nous restaurants, 69 amb un sol, entre els quals s'hi troba el de Visi, 11 amb dos sols i 3 amb tres sols. El restaurant Palamós i Bou reconegueu d'així l'experiència global que ofereix al consumidor i la seva base gastronòmica clara. A més, el sol Repsol també incorpora paràmetres vinculats a la sostenibilitat, el quilòmetre zero, la integració, l'economia circular i la coherència dels projectes. El de Visi és el vuitè restaurant de la comarca del Baix Empordà que rep un sol Repsol després del bòtic de Cursà, el Can del Light Roman Fornel de Saragó, aquests amb dos sols cadascun, el Sol Blanc i el Vicus de Pals, el Saó Vall Vicenç Fajardo de Forallac, el Casamar de Llafranc i el Villamàs de Sant Feliu de Guíxols. Els propietaris del restaurant ubicat a la Casa Vinca de Palamós han rebut el reconeixement amb una gran emoció i orgull. En una publicació a les xarxes socials reconeixen que no tenen paraules per agrair aquest sol i que la distinció és el reflex d'una manera d'entendre la gastronomia, que és el treball en equip, la constància i el respecte pel producte des de la cuina i fins a la sala.
I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 9, també us hem d'explicar que la quarta edició del Saló dels Oficis i les Professions del Baix Empordà aquest any se celebrarà els dies 14 i 15 d'abril al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro amb l'objectiu de connectar alumnat, professionals, empreses i institucions en un entorn dinàmic. L'esdeveniment serà organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà amb la col·laboració d'FP Baix Empordà i diversos agents locals i comptarà amb el suport de l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, el Servei d'Ocupació de Catalunya, la Diputació de Girona i les cambres de comerç locals. Carla Saló.
El Saló reunirà aproximadament 2.000 alumnes dels centres educatius de la comarca i estarà obert al públic en general. A l'esdeveniment es muntaran diferents espais d'orientació professional on els assistents podran rebre consells sobre les seves opcions laborals futures. A més, també s'organitzaran tallers pràctics i demostracions a càrrec de les entitats participants, incloent també estants d'FP i organismes i entitats que ofereixen formació reglada. El programa inclou píndoles formatives orientades al desenvolupament de competències laborals, així com activitats per mostrar les oportunitats professionals en els diferents sectors econòmics de la comarca. També es reforçarà el treball en xarxa amb l'empresariat, les cambres de comerç i els gremis per impulsar l'ocupació de qualitat i la formació en oficis. Un dels nomenaments dels moments més destacats serà l'esdeveniment i la xerrada sobre l'Ikigai a càrrec de Francesc Miralles, que es farà el dia 14 d'abril a les 6 de la tarda. La presentació estarà dirigida a les famílies de l'alumnat que busca orientació per als seus fills, però també estarà oberta a tota la ciutadania interessada en conèixer el seu propòsit de vida. El Saló obrirà les portes el dia 14 d'abril de 9 a 2 del matí i de 4 a 6 de la tarda i continuarà el dia 15 d'abril també de 9 del matí a 2 de la tarda. Per a més informació, els interessats poden contactar amb l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà.
I Carla, també ens has d'explicar que Cefa Ponsatí ha estat escollida bisbalenca de l'any 2025 amb una quarta part dels vots emesos per la ciutadania de la Bisbal. Aquesta elecció reconeix la seva tasca al llarg dels anys en la difusió del cinema d'animació i l'educació cinematogràfica entre infants i joves.
La seva candidatura va ser proposada per la ciutadania, que ha valorat la seva contribució amb el projecte Cinètic, una associació que va fundar ella mateixa l'any 1992 amb l'objectiu de portar el cinema d'animació a les escoles i ensenyar la mainada a llenguatge de les imatges. L'acte de lliurament del diploma es va realitzar aquest passat dilluns a la sala de plens de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, on Ponsatí va signar també el llibre de registre del bisbalenc-bisbalenca de l'any. El guardó oficial serà entregat durant la festa major de la localitat el dia 15 d'agost, abans del Ball de l'Àliga. En aquesta edició de la distinció s'han presentat mitja dotzena de candidatures, entre les quals també hi eren Jaume Pla Masoni, Xavier Ponsatí, Chloe Riambau, David Catà i Sergi López. Tots ells han estat destacats per la seva contribució i tasca a la societat civil bisbalenca. La votació popular va comptar amb 230 participants que van decidir qui havia de rebre aquest reconeixement honorífic. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà agraeix la col·laboració i la bona predisposició de totes les persones candidates proposades que cada any contribueixen a enriquir la vida cultural, social i cívica del municipi.
Doncs bé, gràcies, Carla Saló. I quan és ja pràcticament 9:15, continuem parlant de cinema.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Perquè és moment de repassar totes les novetats. Per tant, Ignasi Arbat, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé. Segueixen arribant aquestes setmanes, aquestes ressegades, no, de les nominacions als Oscars, que ja queda menys d'un mes.
Per tant, això vol dir que la cosa promet.
Sí, tot i que, bueno, les que arriben denominades aquesta setmana no sí, són no. Les meves predilectes, eh? També t'ho dic.
Vaja, perquè ha estat un sí una mica poc convincent, eh?
Exacte, sí, ja m'has calat.
Doncs bé, què és el que arriba?
Doncs va, comencem amb una que està, diguéssim, nominada a millor pel·lícula. També està nominada a millor pel·lícula estrangera, que s'està enduent tots els premis allà on passa, que és El Agente Secreto.
Es esta persona. Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí.
A veure, explica'm això, no? Perquè dius que està nominada, però no t'acaba de convèncer. A veure...
No, a veure, segura... O sigui, dintre de la categoria de millor pel·lícula estrangera, bé, però la categoria, diguéssim, de millor pel·lícula en general, jo aquí no li veig per enlloc. Però bé, és una pel·lícula que, no obstant això, o sigui, ha tingut un recorregut per festivals, etc, i ha tingut molt bones crítiques, perquè, és a dir, és una pel·li que parla absolutament de tot. És a dir, està ambientada en els anys 70 a Brasil, durant la dictadura militar, i, és clar, posa el focus precisament en això, també buscant un reflex en el Brasil actual. A més, ho filma de tal manera que recorda molt el cinema dels anys 70, i això, la fotografia, és un dels aspectes més destacats de la pel·lícula. I l'altre és com que intenta també fer un homenatge al cinema, concretament a la pel·lícula de Tiburón, que és contemporània del moment en què succeeixen els fets de la pel·lícula. Al mateix temps intenta ser un thriller polític, també una història de memòria històrica, també té coses de cinema negre, o sigui, és una barreja tan poti-poti que a vegades pot arribar a desconcertar una mica la pel·lícula, no? Perquè no saps ben bé on va i on et porta fins ben bé potser a meitat de la pel·li, no? Sí que té coses molt destacades, ja he dit, vull dir que... Però hi ha coses que estan molt bé i d'altres que en contrasten amb coses que dius, home, això... Per exemple, dura més de 2 hores i mitja. Crec que un problema greu de la pel·li és el muntatge. És a dir, sí? no dona per 2 hores i mitja. Vull dir, és una pel·lícula que es podia haver explicat amb bastant menys. I l'altre problema que potser li veig... A la pel·lícula... Bueno, no ho he dit, està protagonitzada per Wagner Moura, que és aquest actor que havíem vist, doncs, en sèries, per exemple, com a Narcos o Civil War, i que torna a fer cinema, diguéssim, a Brasil després de 7 o 8 anys. El director de la pel·lícula és el de Bacurau, que és una que va tenir també cert recorregut per festivals. Aquesta és la seva següent pel·lícula, que hi ha molt més pressupost, però, per exemple, el que deia, hi ha algunes escenes així com de violència, escenes en part d'acció que no estan ben fetes, o sigui, contrasta molt amb la part dramàtica que sí que té un pes important, perquè és un personatge que en principi no sabem exactament qui és, però que ja veiem que és un Brasil lleig, fosc, en plens carnavals, amb una corrupció policial esgarrifosa, i aquesta persona, que en desconeixem el seu passat, va en una casa que acull desvalguts i refugiats, o persones que s'amaguen de la dictadura, no? Aleshores, tu pots imaginar que allà hi ha algú que l'està perseguint i no sabem per quins motius. I al mateix temps coneixem la seva part familiar, perquè allà doncs, hi viu el seu fill, que viu amb els pares de la seva dona, que han mort, i aleshores doncs, ell el que busca és tenir una vida pacífica amb el seu fill, però ja veurem que no ho tindrà fàcil per arribar a aquest punt. I a poc anirem descobrint la seva història.
Doncs bé, aquesta és una de les propostes que ens arriba, però ara hem de venir cap a un tema que ens toca més de prop, no?
Sí, és bona pel·lícula, eh? No vull dir que... Però potser que ens n'hem fet un gran massa. Però és bona pel·li, eh? Vull dir que recomano que la gent la vegi.
Doncs anirem als cinemes, això que no falti. I ara sí, venim cap a casa, no?
Venim cap a casa i una pel·lícula basada en un documental que al mateix temps estava basat en una història real, que és aquest Balandrau ben salvatge.
Això vol dir...
Si et vols casar amb mi.
Prepareu!
Pugem al Balandrau.
Potser després també ens veiem.
Qui perd es menja les nits quan els desplorin durant un mes.
Doncs bé, és un dels fets que molta gent també doncs, deu recordar, uns fets en reals. No sé si és una pel·lícula fidel al que va passar.
Sí, en teoria sí, perquè està basada en el llibre i també es suporta en el documental, aleshores sí, intentarà en aquest cas doncs, portar-ho al terreny de la ficció. Recordem que són aquests fets que van succeir el 30 de desembre del 2000, que diferents grups d'excursionistes van fer un ascens al Balandrau, de cop i volta doncs, el temps va canviar, ningú ho tenia previst, ni les previsions meteorològiques ho anunciaven, i es va produir un torb, i aleshores doncs, van quedar allà atrapats i pràcticament doncs, bueno, no direm, bueno, suposo que la gent ho sap, no?
Sí, no, els fets...
No? Són fets històrics, bueno, va morir gairebé tothom i van haver-hi un o dos supervivents, crec, vull dir que no gaire més. Aleshores, aquesta és la història de com es produeix aquests fets i el rescat. I aquí tenim doncs, protagonistes com Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. I bé, està bé que es facin pel·lícules aquí, diguéssim, de coses nostres, de fets reals, perquè això ho fan molt els americans. Aleshores, aquí com sembla que només hem de fer pel·lícules allò, doncs, sessudes, no? Agafa pastes i, bueno, aquest tipus de cinema. No, jo crec que hem de demostrar si realment es vol fer un bon cinema català, que es poden adaptar històries com aquestes, que són nostres, que no ens les adaptaran els americans, que ells estan ja farts de fer pel·lícules d'aquest estil, i endavant amb aquest Balandrau.
Doncs bé, també és una de les recomanacions que n'estarem pendents, eh? Perquè doncs, promet, si més no, també té un bon repartiment.
Sí. I jo encara no l'he pogut veure, però el tràiler, la veritat és que llueix bastant bé. Vull dir que bé, doncs, com a nivell de producció, crec que és una bona pel·lícula.
Però bé, ara hem de marxar, no? I tornem doncs, cap a estrenes que en aquest cas doncs, no són produccions catalanes.
No, anem ja a gènere de terror, que és La maldició de Shelby Oaks.
¿Necesita ayuda?
Por fin ha dejado que me fuera.
Per qui ens estigui escoltant, eh? Ja comença amb un tret, això, per tant, malament, eh?
Fatal. Bé, això és la història d'un documentalista que està buscant a una persona que va desaparèixer fa molts anys. Aleshores, el que és més interessant de la pel·lícula és com juga amb els formats, perquè el director és Chris Stuckman, que aquest senyor havia estat crític de cinema i que s'ha passat doncs, a la direcció. De fet, ell també escriu aquesta pel·lícula. I és més interessant la proposta formal que no pas la pel·lícula en si, perquè la història és com que ja l'he vist mil vegades, que més o menys ja saps com acabarà, que és entretinguda, que no és avorrida, no fa por, ho he de dir, que si l'intenció és fer por, no és aquesta. La van passar a Sitges com a gran novetat perquè venia de com, ostres, la pel·lícula de terror que està revolucionant als Estats Units la darrera setmana. Bueno, no n'hi havia per tant. És a dir, tots els clixés de pel·lícules de dimonis les podeu trobar aquí. És a dir, no hi ha res original, ho hem vist tot mil vegades. L'únic, repeteixo el que he dit, que juga amb els formats, és a dir, juga amb el format documental, amb el fun footage, no?, que són de les cintes trobades d'aquest moment doncs, que ens narra la pel·lícula, i l'altra, que és una pel·lícula de ficció tradicional de tota la vida. No? Doncs tot això barrejat, fem aquest poti-poti, que és aquest Shelby Oaks.
O sigui que no sorprèn.
No, està ben feta, ja us ho dic, no? Si us agraden les pel·lícules de terror, aneu-hi. L'heu vist altres vegades, però bé, no passa res. Està produïda per Matt Flanagan, això sí.
Molt bé, doncs també doncs, com que ja ens queden aquests pocs minuts, què és el que ens arriba també a les grans pantalles?
Doncs Cinc Connexions, dirigida per Bradley Cooper.
Són 15 pavos.
¿Por una copa?
Ei.
¿Qué hay?
¿Por qué ella no paga los 15 pavos?
Se ha apuntado al micro abierto.
Miradme. Tengo pinta de ser el tío que te dice que la noria no funciona en el parque de atracciones.
Tengo que escoger mejor. Mi ex no me dejaba tocar sus cartas de Magic the Gathering.
Hay sangre fresca esta noche. Demos un fuerte aplauso para Alex Novak.
Què ens pots explicar d'aquesta proposta?
Doncs l'actor Bradley Cooper, que dirigeix a Will Arnett i Laura Dern com a protagonistes principals, que són una parella, un matrimoni que s'està separant. No? Aleshores, ell, que dius, bueno, ja està llavors als 50, el divorci està aquí, no té propòsit a la vida, etc. I allò, afogant penes en un bar, veu que al bar fan això, monòlegs, i diu, va, vinga, m'apunto. I aleshores, doncs, fa allà, improvisa un monòleg, a la gent li agrada, i això ja es convertirà per ell allò com droga dura, no? És a dir, és una manera d'escapar d'aquesta crisi que està patint en la seva vida personal. Aleshores, doncs, allà començarà a agafar un cert estima del públic que el va veure i seguint les seves peripècies, tal com les va explicant en aquests monòlegs. Això sense que la seva ex ho sàpiga.
Ah,
exacte, sí. S'acabarà enterant, això ho sabem, no?
S'acaben sabent, eh?
Sí, sí, sí. La pel·lícula, doncs, és una barreja entre drama, però també comèdia.
Molt bé. I quina és l'última recomanació que ens portes avui?
Doncs l'última és Little Amélie.
En el principio no había nada, excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos... Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco.
Ara una proposta d'animació, no?
Sí, és d'animació, és una proposta que ens arriba de França i que està nominada a l'Òscar a la millor pel·lícula d'animació. Crec que és l'última ja que quedava d'aquesta categoria que s'estrenés. És una pel·lícula explicada des del punt de vista d'una nena petita, una nena petita, vull dir, de 2 anys i mig. Vull dir, a partir d'aquí te va explicant la seva història, que forma part, doncs, i des del seu punt de vista, que a vegades això a mi em va carregar bastant, no? Perquè no deixa de ser una nena de 2 anys i mig. A més, és una nena que és més intel·ligent del que hauria de ser a la seva edat. Ho dic, que fa reflexions molt adultes que no es corresponen, però bueno, de fet, juga amb això la pel·lícula. Ara, és una delícia l'animació, com està feta, com està animada, sense que ven el punt de, diguéssim, interessant. Està basada en una història personal del que ha estat la directora, que és que parla de com els seus pares eren cònsuls de França després de la Segona Guerra Mundial al Japó. Aleshores, és com el temps que recorda aquesta nena que va passar en el Japó.
Doncs bé, aquesta també, jo ara m'estava mirant les imatges i no, sí, és molt maca, no?, a nivell visual.
Sí, 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 visualment, a més té uns colors, una cosa, vull dir que està molt i molt bé l'animació d'aquesta pel·li.
Doncs bé, també doncs, aquesta és una de les propostes que ens arriba. En tot cas, la setmana que ve ens portaràs més novetats, no?
Sí, avui no hem portat res de plataforma, per tant, us obligarem a sortir de
cinema. Que també va bé, eh? Hem de sortir de casa,
sí. Exacte, sí, sí. Vull dir, no ens quedem només que, escolta, amb això, que no. Sortim una mica i la setmana que ve, si voleu, ja portarem alguna cosa de plataformes. És que aquesta setmana no hi havia gaire res que destaqués, bàsicament.
Doncs bé, Ignasi Arbat, que vagi molt bé. Bona setmana.
Vinga, bona setmana, una abraçada, adéu.
I anem ja acabant el supermatí, quan falta pràcticament un minut per les 9. I per tant també doncs, és moment de fer un cop d'ull al temps, una última actualització. Isaac Vilà, què ens pots explicar?
Després dels ruixats de matinada, comença un dia amb intervals de núvols, però que quedarà en general una jornada assolellada i una jornada un pèl més fresca al centre del dia, però amb el sol s'hi estarà prou bé. Demà divendres arriba la tramuntana i amb tràngol marítim.
Doncs bé, demà ens ho expliques aquí al Supermatí, que també estarem molt pendents de quina serà la previsió meteorològica per al cap de setmana, perquè també recordem que aquests pròxims dies alguns municipis de la nostra comarca també celebren les seves rues de carnaval i per tant també estarem molt pendents de què és el que passa al cel. Tot plegat, doncs, avui en un Supermatí que us hem explicat que les obres del nou projecte d'espigons de Sant Antoni doncs s'aturen i no començaran almenys fins passat l'estiu, o bé que el ple de l'Ajuntament de Palamós ha aprovat inicialment el nou pla de local d'habitatge per al 2026 al 2031. Nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé.